Som Pop-up Cat Ràdio a Twitter, Facebook, Instagram.
L'exercici de la por, a veure quina sensació es provoquen. Momo. Ayuwoki. Bé, són les creepypastes. Avui us explicarem què són les creepypastes, quina és la seva funció i quines poden ser les veritables conseqüències. Si tenim informació, podem prendre decisions i navegar amb total seguretat per la xarxa. De fet, una creepypasta és una història de terror basada en fets reals o no, difosa, multiplicada i versionada a la xarxa. Podríem dir que són les noves llegendes urbanes 2.0. La majoria de vegades aquests relats no busquen res més que fer passar una mala estona o aquells que els agraden els contes de por, però d'altres cops tenen males intencions al darrere. Dues d'aquestes creepypastes estan generant alarma a les famílies amb nens i adolescents, que són Momo i Ayuwoki. Mireia Isart, hola.
Hola, què tal? Bon dia.
Va, anem per parts. Expliquem què és veritablement Momo i quin ha estat el seu recorregut a les xarxes.
Fets o fakes? Catalunya Ràdio.
Perquè per parlar de Momo i Ayuwoki hem de desmentir moltíssimes coses que s'estan difonent a través de la xarxa. La Mireia Isar ho han investigat. Primer, expliquem què és Momo.
Doncs mira, Momo és una figura espantosa, podríem dir, que té cara de dona i potes d'àliga. Els ulls surten de les òrbites i té una llarga cabellera negra una mica greixosa, també així, fa dies que no es dutxa.
Estètica.
El primer cop que va aparèixer Momo a la xarxa va ser el juliol del 2018. En aquell moment es tractava d'una broma o d'un atac d'un ciberdelinqüent. Havies d'afegir un número de telèfon a l'agenda i parlar-hi per WhatsApp. L'interlocutor cada vegada demanava reptes més compromesos als joves. Suposadament, Momo ha tornat i hi ha vídeos infantils amb fragments incrustats d'imatges d'aquesta figura donant noves instruccions als infants perquè, diuen, s'autolesionin. La imatge d'aquesta dona és en realitat una obra d'un artista japonès que es va exposar en una mostra d'art d'horror que es va celebrar a Tòquio el 2016.
Això és el que circula sobre el Momo. I sobre Ayuwoki?
Doncs, segons s'explica, és l'esperit de Michael Jackson que se t'apareix a les 3 de la matinada si mires el seu vídeo abans d'anar a dormir. Quan apareix fa hi-hi, com el rei del pop feia a moltes cançons. La imatge de la Ayuwoki surt d'un vídeo penjat el 2009 a la xarxa titulat My Gold Jackson Animatronic Sculpture. S'hi veu un animatrònic del cantant a mida real però decrèpit. El vídeo inclou molts sons fantasmagòrics i els seus creadors diuen fins i tot que està a la venda la figura. El seu nom prové de la lletra de Smooth Criminal de Michael Jackson. Concretament fa referència a la frase Annie, are you okay? Si es diu ràpid, sembla Ayuwoki, no? I aquí s'ha quedat. Alguns youtubers fan ara assentatge als nens i els diuen que si no fan like als seus vídeos se'ls apareixerà el fantasma.
Bé, totes aquestes són algunes de les coses que es diuen a través de la xarxa, però què hi ha darrere el Momo i el Ayuwoki? Què hi ha de veritat i de mentida? Amb la Mireia hem contrastat totes aquestes informacions.
Doncs sí, primer vam parlar amb la Policia Nacional perquè havien fet algun post al Facebook i alguna piulada advertint d'aquests virals. Ens ha atès Víctor Fernández, subinspector del grup de xarxes socials. Del mite de l'Ayuwoki n'acaba ràpid. Diu que és negar-los de sentit comú, que simplement s'ha de dir als nens que no existeix cap fantasma ni esperit que vingui de nit. Però sobre Momo sí que se n'han trobat vídeos a la xarxa.
Lo más importante respecto a Momo y lo que queremos incidir desde la Policía Nacional es que no se compartan este tipo de contenidos a través de la mensajería instantánea. Si bien es cierto que estos vídeos han existido, las plataformas, principales plataformas audiovisuales, ya los han retirado. Ya es difícil encontrarlos en las principales plataformas. Pero sí es cierto que ahora lo que está pasando es que se están compartiendo entre grupos de mensajería instantánea.
Per tant, compartint-ho, encara que sigui per avisar del perill a uns amics, contribueix a fer créixer l'alarma social, perquè, segons Víctor Fernández, la por és poderosa.
El miedo es una de las claves en la propagación de este tipo de bulos o historias de terror, porque lo que buscan los creadores de este tipo de virales es que llegue a la mayor cantidad de gente posible, y el miedo es muy contagioso, es un motor muy potente que nos hace compartir este tipo de contenidos.
Hi ha psicosi i rumors de nens que s'han autolesionat per culpa d'aquests vídeos, però Víctor Fernández, subinspector del grup de xarxes socials, ho desmenteix.
A la Policía Nacional no le consta a día de hoy ninguna denuncia relacionada con este viral, con este supuesto reto ni viral.
I què hi pot haver darrere de tot això? Doncs podrien ser aquests perfils.
¿Quién puede estar detrás de este tipo de virales? En concreto, ¿quién puede estar detrás del Momo Challenge? Es difícil de decir. Desde luego, no es una sola persona, porque esto es un fenómeno global que se ha dado en todo el mundo. No es que ocurra parcelado en algún país de la Unión Europea, de Asia o de América. Esto se ha dado en todo el mundo. Entonces, no hay una sola persona. De hecho, las investigaciones policiales al uso no son aplicables totalmente en este caso, porque aunque se detuviera a alguien, como puede ser en otro tipo de delitos, se detiene al sospechoso y cesa el peligro. No, aquí no. Aquí el peligro o lo perjudicial de estos contenidos, que es propagar una sensación de miedo, de angustia o incluso de aversión a las nuevas tecnologías o al uso de las redes sociales, viene provocado por la historia en sí y por viralizarla por parte de los ciudadanos.
Malgrat tot, la Policia Nacional demana que si ens trobem encara ara algun contingut d'aquest tipus, el reportem a la plataforma on l'hem trobat, no el compartim i que sempre acompanyem els menors amb l'ús de les noves tecnologies. També hem parlat amb Mossos. Diuen que tampoc tenen denúncies relacionades amb aquests casos i donen els mateixos consells de la policia. Ells fins i tot consideren que no han fet ells ni cap piulada ni cap post al Facebook ni res perquè no volen parlar-ne d'això, no? No volen que es comparteixi la imatge, no volen...
De fet, les últimes setmanes van aparèixer moltes notícies dient això, que hi havia nanos que s'havien autolesionat, nanos... Eren informacions no contrastades, no? Com deia la policia, no els ha arribat cap denúncia i bé, era totalment rumorologia a cavall d'aquest challenge i de tot plegat.
Almenys
no?
Al nostre territori, no? Ni Mossos ni la policia de l'estat espanyol tenen constància.
Clar, lògicament els cossos de seguretat consideren que si es parla d'això encara es fa més gran. De totes maneres, nosaltres, com a programa de xarxes socials, havíem d'explicar-ho bé perquè si vosaltres a casa vostra algun adolescent, algun nano us ha parlat d'Ayawoki, de Momo, sapigueu una mica de què va. Tranquil·litat total. I ara, si de cas, el que farem d'aquí 2 minuts de publicitat, el que farem, ara que ja sabem que és Momo i Ayawoki i que tenim clar que no estan contrastades les informacions que apunten continguts infiltrats a YouTube Kids, sembla que no és així, no fem més gran la bola, però parlem de la por a les xarxes, com afrontar-la.
Això és molt fresc, és un espai de ràdio que sempre et serveix. I no viu el dia, potser no se'l mereix. Els migdies de la ràdio per tu i per mi són pop-up, pop-up. Mariola al top, puc escoltar-la a Catalunya Ràdio els migdies amb el pop-up.
Ets el pop-up programa de tendències a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Sembla que és tendència a fer por a la xarxa. Hem d'afrontar-la. Alice Cooper és un cantant nord-americà que va ser pioner del glam rock i el rock gòtic, referent d'artistes com Marilyn Manson. Aquesta cançó parla de necrofília. Cooper expressa la seva fascinació i atracció sexual pels cadàvers frescos, un tema molt arriscat que va ser tabú durant la seva gira de Billion Dollar Babies del 1974. El cantant simulava fer sexe amb un maniquí durant aquesta cançó i acabava amb una decapitació simulada. Tot molt bonic. Es diu I Love the Dead, és del 1973, és d'Alice Cooper. Va, la posem, va, sí. Directament a la nostra llista d'oldies de Spotify, som Pop-Up Cat Ràdio. Avui parlem parlem de Momo i Ayuwoki, de què hem de tenir por. Són dos conceptes que apareixen a les xarxes de diversa manera, ja heu vist. La policia i Mossos desmenteixen que hi hagi hagut denúncies de nanos que hagin fet coses a conseqüència d'aquestes dues figures. Nosaltres volíem parlar amb la Ània. Hola, Ània, com estàs?
Hola, bones.
Ània Pérez, psicòloga general sanitària a Sant Joan de Déu, fent el doctorat sobre joves i tecnologia. A Twitter, @sjdbarcelona/CA.
Bé, Ània, no sé si tu tenies constància ja de Momo Ayuwoki.
Bueno, no gaire, realment. Quan em vau contactar ho vaig buscar, també.
Sí, bé, tu creus que, de totes maneres, sí que... Per què ens atrau tant la por? És veritat que ens atrau, no? No sé si a més joves, als més adults, no sé.
Bueno, la por ens provoca al final també adrenalina, llavors quan hi ha situacions on hi ha por però hi ha cert control de la situació, doncs ens pot atraure com...
Jo suposo que segons quina edat tenen els nois i les noies és com més conflictiu o menys, no? Per exemple, d'aquí que hi havia nois de 13-14 anys, quan hem explicat què és Momo i Ayuwoki, han dit... Això els hi deu fer por a nens més petits. Nosaltres ja ho tenim superat, no? Tu creus que quines són les edats conflictives a l'hora de navegar per la xarxa i trobar-se coses que els hi facin por?
Bueno, clar, és que tot dependrà de què es trobin, no?, per la xarxa. Llavors, parlant del Momo i de la Yukomi, potser nens més petits, no?, que no tenen tant criteri per decidir... Bueno, per tenir un criteri crític, no?, allà davant de... d'aquestes situacions, doncs sí, podríem parlar de, sobretot els infants i els adolescents, doncs ho tindrien una capacitat potser més desenrotllada.
Tu, si haguessis de donar consells a pares i mares que ens estiguin escoltant ara i que jo, no sé, que els hagin com preocupat una mica, no?, de que el seu fill adolescent o petit hagi dit ai, que la Yuwoki vindrà a les 3 de la matinada i farà hi-hi la meva habitació. Com, què els hi hem de dir a aquests nanos que ens diuen això?
Bueno, primer, clar, els hem de dir que això, bueno, no existeix, no? Però sobretot els hem d'inspirar un sentit crític davant d'aquestes situacions. És molt important que el nen o l'adolescent, no?, quan veu això i té por, doncs que se senti prou segur per anar als seus pares i dir-los ai, he trobat això, m'ha fet por, com podem fer? Llavors, bueno, els pares que coneixen els seus fills doncs diran, bueno, pues, a l'hora que ha de venir, pues, no sé, vindré jo tota l'habitació i veurem que no passa res o alguna cosa per l'estil. Però sobretot que hi hagi aquest espai on el nen pugui anar a accedir als seus pares i dir-los si m'he trobat això a la xarxa i m'ha fet por.
Clar, per arribar al punt de que el teu fill t'explica tot el que veu a la xarxa, això s'ha d'haver treballat prèviament, no?
Clar, bueno, potser no t'explicaran tot, però potser allò que els hi ha fet por, que no els hi ha agradat, això ha d'estar treballat abans, no? Ja sigui, pues, assegurant-nos tenir una bona comunicació amb els nostres fills, no? També, pues, ensenyant el bon ús a la xarxa, no? O que entenguin els riscos de les coses que es poden trobar i al final, no? La xarxa és molt gran, per molt que utilitzem filtres o coses, alguna cosa es pot acabar colant i també hem de ser conscients d'això, no? I a vegades, pues, si els nens són molt petits, doncs abans de deixar-los veure un vídeo, el revisem nosaltres, aquell mateix vídeo, i llavors els hi posem. Perquè...
Clar, s'havia dit en un primer moment que per exemple, s'havien infiltrat imatges de Momo a la plataforma de YouTube Kids, no? que lògicament està curada de continguts, és a dir, que només són pels nanos. Això YouTube ho ha desmentit. O sigui, és a dir, que era una notícia que anava fent bola, però que no era així, no? Suposo que en cas que es trobin aquests continguts d'alguna manera, evidentment, si són molt petits... Jo crec que sí que és veritat que els hi diran de seguida als seus pares, no? Clar, el tema de la preadolescència i l'adolescència ja és una altra història, no? Perquè s'agafin això com més amb humor? Hi ha alguna tàctica?
El sentit crític, sí. Sobretot. Que s'accedeixin a aquest contingut i que tinguin la capacitat de dir, bueno, això és un bulo, això és mentida... I amb això, com amb altres coses, no? Com si et vas caminant pel carrer i et diuen, té, si firmes això et regalo 1.000 euros.
I potser de vegades no depèn de les edats, sinó de cada persona, no? Perquè, per exemple, jo que sé, hi ha gent que li encanten les pel·lícules de por, és un fenomen anar al cinema o veure pel·lícules de por entre els adolescents, i hi ha gent que ho tolera més que d'altres. A tu, com a psicòloga, no sé per què hi ha una persona que té més por que una altra, no sé.
Bueno, aquí jo crec que hi haurà pues, factors de personalitat, de com reaccionis també a les imatges, fins i tot a nivell pues, visual, o realment... Però... una cosa en concreta no sabria dir-te, però sobretot serien factors de personalitat.
Però pot arribar una imatge d'aquestes a traumatitzar-te, per dir alguna cosa?
Jo no en tinc constància.
No, tan bèstia no, no? O sigui, no cal que generem molta alarma. Tu que ara, quan vas saber això, que existia Ayuoki i Momo, vas entrar a la xarxa i vas començar a veure, tu quina va ser la teva percepció quan vas veure tot el que hi havia muntat a la xarxa sobre aquest tema?
Pues això és una llegenda urbana digital. Això vaig ser el que vaig pensar.
Vas pensar això, sí. Però llavors, realment, el tema de la xarxa i l'altaveu es magnifica moltíssim, no?
Clar, perquè arriba molt més ràpid, a molta més gent, i com que, a més, ara també tenim molta més alarma social en relació a tot el que hi ha a les xarxes, doncs, com que estem aprenent com manegar-ho, pues, clar, sembla que hagi de ser molt més perjudicial, no?, si està a la xarxa.
Clar, no és tan... Tot això que ha passat no és tan greu. El challenge, el repte més greu que hi ha hagut és el de la balena blava, que segurament vosaltres també ho heu analitzat. Que, o sigui, que en aquest cas sí que se saben que hi ha hagut nanos que, bé, que s'han intentat tallar les venes amb un repte que era de la balena blava. Clar, la dictadura del like, del m'agrada, pot portar els joves a fer reptes que posin en perill la seva vida, no? Com els podem protegir d'això? És complicat, eh? Ja, no vull dir, llenço aquesta pregunta i ja sé que és difícil, no?
Sí, és però... complicada. Bueno, aquí dependrà molt també de les característiques de cada adolescent, no? I de cada persona. Llavors, jo crec que pues aquells que seran més vulnerables de fer aquest tipus d'activitat, pues segurament sentiran molta més pressió per part del seu grup, no?, per agradar, potser tindran més inseguretats respecte a la seva persona. Llavors jo aquí diria que el més important és al final conèixer com és l'adolescent, no?, i donar-li eines per gestionar tot això.
Ània, tu estàs fent un doctorat sobre joves i tecnologia. Com l'enfoques, nosaltres, que som un programa que té a veure amb xarxes i tecnologia, ens interessa especialment... Què estàs estudiant en aquest doctorat?
Bueno, principalment són els motius d'ús dels videojocs i com això es pot relacionar amb una addicció.
O sigui, mira, avui precisament sortia, no sé si ho has vist, que sortia una notícia... que l'addicció al Fortnite era com l'heroïna. Això s'ha publicat avui com a notícia. Tu trobes que aquest és aquest extrem?
Bueno, és una...
Això ha sortit publicat, eh? No m'ho invento jo, eh? Que m'he quedat superparada, dic.
Bueno, és una addicció... l'addicció als videojocs, no? Cada vegada tenim més constància de que existeix. Llavors, bueno, pues, clar que dins d'una addicció hi ha diferents nivells de gravetat. Ara...
És que m'he quedat, mira, si feu una recerca i poseu Fortnite, pot ser tan addictiu com l'heroïna, segons experts de salut. I ho publiquen avui tots els digitals del món, eh? I diuen, ABC8 News es basa en un suposat informe d'experts en salut que assenyala que pot afectar el desenvolupament del cervell dels nens perquè involucra sistemes de dopamina que alliberen substàncies químiques molt similars a l'addicció amb les drogues.
Bueno, això sí que hi ha alguns estudis que han vist, no?, que hi ha canvis a nivell cerebral, no?, amb l'addicció als videojocs, però al final també això ho provoquen totes les addiccions. Les diferents drogues també provoquen canvis, llavors...
Realment es crea molt alarma, posar això, perquè jo he vist també uns quants que juguen, que estan fent conya sobre aquest estudi, vull dir que també hi ha l'altra cosa a la xarxa, de que diuen, a veure, tranquils, saben que el tema Fortnite ja fa clics... I també ens estem... Bé, doncs escolta, quan acabis tota aquesta investigació, ens agradarà que tornis a venir, Ània.
Bueno.
Perquè ens interessa especialment, no?, el tema de les addiccions i els videojocs. No sé si ens hem d'alarmar per això o no n'hi ha per tant.
L'addicció als videojocs?
Sí.
Bueno, Jo diria que l'addicció és un trastorn mental greu, llavors no és tan fàcil que qualsevol persona el tingui, no? És com alarmar-nos perquè quan una persona surt es pren una copa.
Mira, hi ha l'Albert Murillo aquí, del Generació Digital. Va, vine un moment. Home, és que estem dient... Clar, jo vull que em desmenteixi aquest estudi. Tu has sentit el que acabo de dir? Tu l'has vist, aquest estudi, que avui ha estat tot arreu a la xarxa? Ho has vist, no, això?
Estàs parlant d'un estudi que un mitjà generalista parlava del Fortnite que era pitjor que l'heroïna?
Sí, tu has vist això aquest matí,
no?
Sí,
ho he vist i...
I has al·lucinat.
No, és que he passat pàgina, és que no... És que no. No li hem de donar cap sortida, això.
No.
El que passa és que sempre ha passat. Els jocs que tenen un èxit brutal sempre generen, per part d'una part de la premsa, de vegades premsa que no toca els videojocs mai... jo penso que és força injusta moltes vegades.
Clar, però és que, mira, ara això, jo ara poso en el Google Fortnite heroïna,
sí.
Així, i em surt la notícia, Antena 3 notícies, a La Razón, a Vandal, és a dir que, no, i unes quants publicacions més, però en principi aquests, i sí, a debate.com també, o sigui que ara ja monitoritzaran les dues paraules juntes.
Sí, perquè, clar, la gent com Vandal o com Eurogamer, etcètera, que es donen ressò, ho fan d'una manera dient, mireu el que estan dient del que nosaltres parlem normalment, i els altres mitjans ho parlen, fixeu-vos que potser tenen raó. Això és molt potent, perquè el que al final passa és que tothom se n'adona de tot això. Però si rasques una mica i veus amb quin parlat i amb quin científic...
No, diuen experts, sí, en salut, i ho deixen així a l'aire, no?
El que sí que és evident és que és un joc que feia molt de temps que no es donava, sobretot amb els xavals, doncs aquesta...
Està fet que enganxa, i que és
tot, a dir... Total, jo vaig amb els meus fills, amb amics, evidentment, sí. El que passa des dels pares i tots plegats hem d'intentar lluitar, sobretot amb les hores que hi juguen, és evident.
Sí, és una manera, no, Ània, de dir...
Marcar
una mica els límits de l'horari, no?
És una cosa que els agrada molt i llavors, bueno, pues se'ls ha de gestionar, no? I dir, bueno, has de fer els deures, llavors només pots jugar aquesta estona i anar veient.
Està clar, eh? Per tant, rebaixem aquesta alarma i bé, aquest desmentiment, tampoc cal que ens posem tan nerviosos, i això ara ven molt la paraula Fortnite, i llavors això crea també aquestes boles, no?
I ells han sabut fer molt bé que això enganxi, eh? Utilitzen alguns mètodes que nosaltres des del programa jo els he criticat, perquè des del passe de batalla, una sèrie de coses que són una mica, enganyen una mica, i sobretot els xavals joves hi entren d'una manera molt fàcil. Hem d'estar molt atents amb això.
Doncs ho estarem, eh? Generació Digital amb Albert Murillo. Gràcies, Albert.
Gràcies a vosaltres.
Que estava passant per aquí i dic, mira que...
No, és que ho he sentit i volia escoltar-ho.
Clar, està bé. I també gràcies, Ània, per venir aquí. Estarem esperant el teu doctorat, de joves i tecnologia.
Vale.
Ens interessa especialment. Gràcies.
Molt bé.
Anem a la consulta de dos quarts. Avui és una qüestió de hàbits digitals i logística. Ens ho estem preguntant. Esborres fotos del mòbil cada dia? 93-201-7474. Ens hem inspirat en un comentari que va fer Letícia Dolera a xarxes, que deia, quantes fotos esborreu cada dia del vostre mòbil? Ho va preguntar i s'està generant un debat espectacular. Tenim gent a Facebook debatent sobre si borren o no fotos del mòbil, d'altres que tenen el núvol ple, d'altres que no tenen núvol. És a dir, que hi ha un debat espectacular tant a Instagram com a Twitter com a Facebook. Som Pop-up Cat Ràdio a totes les xarxes. 2 minuts i us escoltem.